Una altra dada que també és curiosa. Porno per a dones és una categoria. Com si Spotify, música en català, és un gènere.
Sí.
Doncs es dona tant per fet que el porno és per homes que hi ha una categoria específica que és porno per a dones.
En Alfonso, bon dia.
Bon dia
per 45a vegada, ho dic ja. La redactora del Mundo RQ, coeditora del podcast de la Revolució Sexual. Sorprèn alguna cosa de les que han explicat el Sergi i l'Albert o no?
Cap ni una, perquè de fet és el que deia ara l'Albert, que si el porno per dones és una categoria dins de les pàgines porno és perquè tota la pornografia mainstream està feta per homes, no només pel gaudi dels homes. No només aquest 80% dels vídeos masclistes t'ho mostra, sinó que tot el que tu veus quan mires una pàgina porno, te n'adones que tu allà, allò no està fet per tu. És a dir, si jo entro a veure una pàgina porno, encara que estigui veient un vídeo on apareixen dues noies tenint una relació sexual, allò està fet des de l'òptica de l'home la majoria de les vegades. És a dir, si tenen moltes visites als vídeos lèsbics, no és perquè hi hagi moltes lesbianes que vagin a mirar-ho, sinó perquè està fet des de l'òptica masculina. I al final, o la publicitat que tu trobes quan intentes veure un vídeo porno, et surt una publicitat que et diu que tens no sé quantes dones esperant-te i que deixes de masturbar-te. Llavors és com, bueno, a mi això no m'interpel·la, la veritat, saps? No, veig clar que allò no està fet per mi. I et sents una intrusa moltes vegades quan estàs fent una cosa que teòricament és per tots nosaltres, no? Està fet des del punt de vista dels homes, i això s'hi troben les nenes i les adolescents, que n'hem parlat fa poc al podcast, en un capítol que vam fer sobre el sexe dels adolescents, explicaven com s'enfrontaven al sexe després d'haver vist porno, perquè moltes vegades, com que no tenen educació sexual, el porno fa el paper d'educador sexual. Veuen porno abans de saber què és el sexe, o abans de tenir sexe, o abans de que els hi expliquin. I el que es trobaven era que els nens s'enfronten al sexe després del porno esperant que el sexe serà allò que han vist, que les noies gaudiran de les pràctiques violentes o que podran fer tot el que han vist allà, perquè el sexe és això, i que moltes noies s'hi enfrontaven des de la por. A mi em fa por que em facin això que veig al porno.
Hi ha un altre tema que no n'hem parlat i que també s'hauria de mirar, que és quantes d'aquestes relacions, i aquí traspassem ja el límit del que seria l'abús, l'agressió. Estem parlant d'això perquè això ve en consonància amb tots els temes que estem parlant en aquests últims temps. Que seria el de la salut. Quantes d'aquestes relacions són amb protecció? Aquesta és una altra.
Molt poques.
És pràcticament residual l'ús del preservatiu en els vídeos porno.
I això també és una altra cosa, que quan entra una criatura amb un vídeo d'aquestes característiques, diu, bueno, si aquests estan cardant sense preservatiu, nosaltres també.
Però és que les dades t'ho diuen, perquè hem vist clar aquests últims dies que el porno provoca un augment de les agressions sexuals, però és que també tenim dades de l'augment de les ITS en els últims anys, que han augmentat un 1000% en els últims 7 anys. I ens pensem que el porno només té efectes en els menors, perquè és veritat, és a dir, els menors no tenen educació sexual, molts d'ells no han tingut sexe encara, i el porno els condiciona. Però és que en els adults també, els adults tampoc estem tan educats en la sexualitat. No n'hem tingut tampoc nosaltres educació sexual, i el porno també ens afecta.
Sí, hi ha una cosa que l'altre dia escrivia molt bon article a La Vanguardia, de Luciana Cuadrado, parlant de l'educació sexoafectiva a casa. Sí, sí, és molt important, però ja pots tenir educació sexoafectiva a casa si després la teva il·lusió pràctica és entrar en una pàgina d'aquestes. Per tant, s'han de prohibir aquestes pàgines? Evidentment, no. Ara, s'ha de prohibir aquestes pàgines per menors de no sé quina edat posar-ho, si als 18 o als 16. Però per 8 anys, evidentment que s'han de prohibir. S'han de prohibir, o com a mínim prohibir l'accés. Vaja... A mi em sembla que, per molt que a casa puguem educar d'això, és clar que s'ha d'educar, però hem de posar... Aquí sí que hem de posar portes al camp. No sé com, a França ho fan. Ara de seguida Laia Forés ens explicarà com ho faran a França i com ho vol fer el govern Macron, perquè ja ha dit que a finals d'any això s'acaba. I des del govern d'Espanya, per cert, aquí ens vam posar en contacte i ens van enviar un agradable comunicat, ens van dir que a la decisió era d'Europa. França també és Europa, no sé de quina manera ho farà... Ho farà França, però que ara ens explicarà la Laia Forés. Alguna cosa que vulgueu explicar més? Perquè si no, parlo amb la... No, introdueixo una altra persona.
Sí, un element més que el va comentar la Glòria Serra la setmana passada, sí, aquí, durant la tertúlia, amb el RQ, i ella va explicar un cas proper de la filla d'una parella de millors amics seus, deia ella, i deia que el sexe anal... va dir textualment, la Glòria ja forma part del contracte del que seria una relació sexual d'adolescents i preadolescents, per tant, de menors d'edat. Fent una repassada amb aquests 200 vídeos que hem mirat amb l'Albert aquests últims dies, el sexe anal, igual que és inversament proporcional a l'ús del preservatiu, és a dir, el sexe anal, la meitat dels vídeos, per dir alguna cosa, com a mínim, el sexe anal hi apareix. I hi ha una categoria, de fet, que... És que hi ha categories molt fosques, però n'hi ha una, i això és clar, així és explícit, que es diu, en anglès és wrong hole, que és forat equivocat. I bàsicament, la idea del vídeo és que a l'hora de fer la penetració, en comptes de ser penetració vaginal, és penetració anal, i aquí la noia ja pot dir el que vulgui, però un cop la penetració anal ha començat, aquella penetració s'acaba.
La Marina Marroquí és educadora social, experta en violència masclista. Marina Marroquí, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Tu fas tallers d'educació sexual en escoles. Quan hi vas, la majoria de canalla han vist porno?
Sí. Pero vamos, rotundamente sí. Desde hago prevención de violencias machistas, violencia de género y sexual, hasta la fecha mi monólogo ha pasado por más de 120.000 chicos y chicas, y cuando está bastante avanzado y ya confían en mí y les caigo bien y estas cosas, hay varias preguntas que hago. Hago la pregunta de ¿cuántas tetas puedes ver en 24 horas? Hago la pregunta de si alguna vez te has salido de algún grupo o enfadado con un amigo por algo muy bestia que te haya mandado una chica. Y por último pregunto qué es lo más bestia que has visto. Estamos hablando de chicos y chicas a partir de 13 años, segundo de la ESO, que es de segundo de la ESO a bachillerato el público que asiste a este monólogo.
¿Las nenas también?
Es que tienen diferente. Y yo creo que hay varias cosas de las que habéis puntualizado que es importante. Hombre, simplemente horroriza ver esta realidad, las cuatro más vistas dentro del libro Eso no es sexo, que justo salió ayer. Hago un análisis parecido, pero hay que ver, por ejemplo, por qué Pornhub no es la más vista hoy en día. Pues porque en 2020 hubo 8 denuncias de mujeres violadas en las que su violación real albergaba millones de visitas en esa página. Antes del juicio, Pornhub pasó de tener 30 millones de vídeos a 3 millones de vídeos. Y tuvieron que retirar por ellos mismos, pues porque en muchas ocasiones las categorías que más vídeos albergan siempre es amateur. O sea, vídeos subidos. O sea, el porno ya no es hechos en platós con actrices. No, al final ellos no solo quieren ver el porno, sino ser protagonistas de ese porno. Y bueno, por desgracia, cuando yo les pregunto, la media suele ser bastante común. La media que me suelen decir de cuántas tetas ves en 24 horas, los chicos suele ser entre 100 y 150 al día.
¿Y cómo iban a accedir?
Recuerdo uno que dijo, yo 3.000 o 4.000. Y yo, bueno, tú eres un flipado de la vida y no te lo ha dicho nadie hasta que he llegado yo. Y me dice, no, que te lo demuestro. Y yo, ¿cómo que me lo demuestres? A ti, si me cronometras un minuto, te lo demuestro. Yo cogí el móvil, cronometré, él abrió TikTok y sin tocar absolutamente nada, en 60 segundos vio 16 tetas. Dice, imagínate 2 o 3 horas, TikTok, Instagram, más grupos, enlaces, sticker y porno. Claro.
¿TikTok?
Y cuando les pregunto, por ejemplo, pues qué es lo más bestia que reciben, os aseguro que si esto os parece gravísimo, que lo es, porque es lo que habéis comentado, las categorías, es que al final casi todo el vídeo, los vídeos porno se pueden categorizar en violación grupal, abusada o violada, pederastia o incesto. Ellos no solo consumen la pornografía entrando al porno, sobre todo la consumen a través de enlaces, de sticker, de grupos masivos en los que les meten para bombardearles con este contenido. Porque creo que es importante que muchas familias dirán, a los 8 o 9 años mi hijo no va a ver porno, porque no sabe ni que eso existe. Es que ellos no tienen que buscar porno, el porno les encuentra. Les encuentra a través de sus redes sociales, les encuentra a través de Discord, del chat de la PlayStation. Y cuando ya les bombardea, a partir de los 11, 12 se vuelven consumidores que demandan ese contenido. Pero antes le crean la necesidad de esa violencia. Por ejemplo, de esas páginas que habéis comentado, varias tienen generadores de stickers que los adultos no sabemos ni lo que es, pero que en la mayoría de ocasiones ni siquiera consumen la pornografía directamente de las páginas, sino que ya se les manda, y por desgracia el contenido y los vídeos que me dicen, por desgracia, son bastante más bestias aún de los que estáis comentando.
¿Cómo afecta el porno a l'inici de veure tan porno? Aquest nano que a través de TikTok i veu no sé quantes tetes i no sé quantos... Això, com afecta a aquest porno a l'inici de les seves relacions sexuals?
Afecta mucho. Yo lo que me pregunto es qué finalidad tiene la pornografía de encontrar a chicos tan jóvenes. A las chicas tarda un poco más, ¿eh? A las chicas empieza como a los 12. Claro, tenemos que ver qué objetivo persigue. Y tiene, hay muchas consecuencias en construir, al final aprender el sexo viendo porno. Primero es que de los 8 a los 12 años se está construyendo el deseo. Al final el deseo y el que te excite es una construcción social. Si tú, cuando empiezas a tener esas iniciaciones del deseo, que siempre ha sido a la misma edad, lo que pasa es que antes era pues la inquietud o los pajarillos de uy, esta persona me gusta y me da la risa tonta, ¿no? Pero se empezaba a construir el deseo 8, 9, de fijarte en alguien un poco más, etcétera. Cuando tú ves la construcción del deseo en base a violencia explícita y gravísima, claro, yo son, pero te digo, decenas y decenas de chicos los que se esperan después de la conferencia y me dicen, es que yo te prometo que soy buena persona, pero si no la cojo del cuello, le tiro del pelo, la llamo puta, es que no puedo terminar.
Clar, és que clar, aquí hi ha una història que és, després d'haver vist en porno, si el sexe de veritat per aquests tipus de nanos deixa de ser atractiu. És a dir, i necessiten, com hem pogut veure aquests últims temps, anar més enllà, i per exemple la violència per excitar-se.
Claro, es que si se construye su deseo a una edad tan temprana viendo violencia, ellos no van a poder abordar un sexo normal. Es más, el mayor de los peligros que ahora estamos abordando en la adolescencia no es dramáticamente las últimas noticias que hemos visto, sino la normalización de las violaciones llamándolas sexo. O sea, estos movimientos, que estamos hablando de esto como si fuera una novedad. Hace 7 años de la violación de la manada. Hace 7 años que ya se conectó directamente con esa pornografía, porque el vídeo más visto cada año, año tras año, es una violación múltiple. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estamos ante una generación de chicas que cree que la única violación es que 5 tíos te metan en un portal. O chicas que al final del taller se esperan cada día en cada ciudad, me dicen, bueno, me ha violado, pero tampoco tengo por quejarme porque solo ha sido uno. Y no podemos abordar eso, porque otra de las grandes consecuencias que tiene consumir esa pornografía en esas edades tan tempranas es que de los 8 a los 12 años se está terminando de desarrollar la empatía. Wow. La empatía tal como la conocemos, poder sentir el dolor de otra persona. Claro, una de las principales consecuencias de estar expuesto a violencia durante esas edades es que te impide desarrollarla. O sea, hay tantos estudios psicológicos que pensarlo, han numerado cada cosa que consumen, cada videojuego, cada película, está numerado porque la violencia o no que sale puede interferir en ese desarrollo. Claro, ¿cómo llamamos a alguien que no ha podido desarrollar su empatía?
Y claro, hi ha una cosa que ara parlàvem d'això, que és el tema de la salut. És a dir, ens explicaven que la majoria absolutíssima dels vídeos que es poden veure, el preservatiu brilla per la seva absència. Clar, això de cara, aquí segur que els actors i actrius es protegeixen, però, suposadament, però, clar, que passa, ja donem per fet que quan una criatura entra allà, veu que no hi ha protecció que valgui. No hi ha protecció que valgui. A l'entrar aquí, ja no parlo només del tema d'embarassos, o fins i tot VIH, però estem parlant d'ITS, de malalties també de transmissió sexual. Clar, això, tenen consciència les criatures quan veuen un vídeo d'aquestes característiques, de tot això que també incideix en la salut?
No. Además, el preservativo no se utiliza hoy en día y simplemente es que hace falta ver el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y luego no te creas, o sea, en la pornografía, incluso dentro del libro recojo testimonios de actrices porno y por ejemplo, Belladonna, casi una de las más famosas de los últimos 10 años, ella decía, yo una vez pedí un preservativo y dijeron que si lo volvería a pedir no trabajaba más. O sea, no es real, porque luego tenemos que tener muy claro que el porno no es ficción. No es Thor que vuela o da un martillo y rompe un universo. No es real. Eso que está pasando, esos vómitos, esos ahogos y esas... Eso es real y esa está sufriendo. Le paguen o no, y luego es mucho más perverso toda esta industria. Pero sobre todo es importante contrastar y contraatacar con una educación sexual real, porque no pueden construir su deseo en base a eso. Porque tenemos... Ayer, es que no hace falta ir más lejos, ayer tuve 500 adolescentes en Alcoy, en Alicante. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es el vídeo, pues, de estos que te llegan que dicen, ostras, tío, te has pasado? Es un vídeo que me han contado centenares de veces. Es que la adolescencia está totalmente conectada. Es que los mismos vídeos me lo mandan del pueblo más pequeño a la ciudad más grande. Bueno, pues una mujer con las piernas y los brazos mutilados, degollada, mientras la violan 5. Y ese es al porno que nos estamos enfrentando en la adolescencia. Va aún más allá de lo que podéis imaginar y de lo sádico, violento y denigrante que es la pornografía de ya esas páginas.
Val, quan tinc dues preguntes, perquè sé que és tard, perquè és un quart d'onze i és l'hora límit que tenim, perquè tens una trobada. Dues preguntes. La primera, que no té res a veure, eh? Jo sé que és especialista en violència, en educadora social, experta en violència masclista. Oblidem-nos un moment del porno, ara hi tornarem, amb l'última pregunta. Que és, per exemple, ahir que em vaig trobar dinant al Loquillo, el Loquillo va fer una cançó, una cançó que parlava de la voy a matar...
La mataré.
La mataré, es deia, la mataré, exacte. Clar, aquesta cançó ara seria impossible, però en canvi acceptem que hi hagin cançons de determinat tipus de música on hi ha un tipus de lletra que fomenta també la violència. I en canvi en parlem molt poc d'això, perquè ho donem com per consentit, això.
Es que esto no empieza con el porno. Es que en nuestro principal... Al final el porno se aprovecha de un sistema y de una construcción que viene de muchísimo antes. Que sí, que eso pasaba hace 30 o 20 años, pero hoy sigue pasando. Hemos ido a Eurovisión con una canción de Chanel que decía yo soy una Bugatti y traigo, no tengo problemas monetarios porque traigo locos a todos los daddies. Hay una brecha generacional, porque la mayoría de personas adultas no sabe lo que es un sugar daddy, pero todas las adolescentes sí. Si no sabéis lo que es, no lo busquéis. Preguntarle a una chica de vuestro alrededor de 12 a 15 años, que os va a explicar lo que es un sugar daddy. El último disco de Rosalía se llama Hentai, como la categoría de porno más sádica y violenta. Y Motomami hace una clara alusión a las MILF, que es una fantasía de no mujer mayor, sino madre, que me follaría. Entonces, esto sigue pasando, y sigue pasando, por ejemplo, yo cuando en el monólogo lo que hago es hacer todo un recorrido, desde los juguetes a las princesas Disney, hasta música, a por ejemplo, mientras... ¿Y cómo nos educan diferente? Tenemos una educación totalmente diferenciada. Mientras ellos se ríen y juegan prácticamente todos al GTA, en el que cuando yo les digo, bueno, ¿cómo es el modo libre del GTA? Ellos se empiezan a reír, y en el modo libre del GTA hay una mujer prostituida en la calle, te la subes al coche, la violas, pero si le pegas una paliza y la matas y le quitas el dinero, eso te da dinero y vida extra, y te aumenta en el juego algo muy importante, que es el respeto. Mientras ellos se ríen, ellas ponen cara de pánico. Pero es que cuando yo pongo en el proyector 365 o a través de mi ventana, ellas suspiran. 365 es un tío narcotraficante que la secuestra, le dice que va a estar un año encerrada y que al final va a ser ella la que se vaya a acostar con él. Claro, es que esto es una bomba de relojería que empieza muchísimo antes del porno, ¿eh?
Acabo. ¿Consideres que s'hauria de limitar l'accés dels menors al porno?
Considero que posiblemente hoy en día esto no se pueda parar y solo nos toca preparar. Porque, como digo, no solo entran al porno. Es que prácticamente los chavales de 8 a 15 años no entran directamente a páginas porno. Es enlaces, es stickers, sobre todo Discord, Telegram. O sea, va mucho más allá. El control parental es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer con urgencia es preparar. Preparar a las familias para que aborden temas para los que no están preparados. Para los que hasta ahora posiblemente sea la primera generación que habla un poco de sexo y que pronuncia la palabra porno. Pero es que lo hacemos creyendo que es nuestro porno. Butanero toca la puerta, yo no tengo para pagar. O sea, necesitan conocer la realidad de lo que están viviendo. Luego, una asignatura de educación en igualdad, educación sexual real. O sea, tenemos que dejarnos de reglas morales, tenemos que darle la educación sexual que necesitan, porque la adolescencia no tiene la culpa, la adolescencia está pagando el precio. O sea, yo después de cada taller, que dura casi 3 horas, imagínate 1000 adolescentes 3 horas ahí en un auditorio, lo que pasa es que hay una cola muy larga, de chicas llorando para contarme esto. Porque si algo ya pueden indicar y nos puede dar de dato las últimas violaciones grupales a niñas a partir de 11 años, es primero que en el momento que pasa no lo cuentan, porque en varias ocasiones han pasado meses hasta que lo han contado. Segundo, que esos vídeos se graban y van incluso por el entorno de la víctima y lo vieron más de 100 compañeros de su edad sin que nadie hiciera nada. O sea, nos dan indicadores en lo que... ¿Cuánto hace que no hablamos en prensa de una violación múltiple? Que te viole uno solo, que no sea futbolista. O sea, eso es importante. Porque este efecto que llamada, que es no es efecto llamada, es efecto auxilio, que salgan varios casos a la vez, es que lo das a nivel mediático, lo condenas de forma contundente. Y por lo tanto, muchas chicas que llevan meses sufriendo y callando que les pasó, pueden contarlo. Creo que es muy importante y que posiblemente tengamos que ser conscientes de que hoy por hoy esto no se puede parar y nos va a tocar preparar, despertar una mentalidad crítica, hacerles conscientes del dolor ajeno. Si chicos, desde que tienen 8, 9, 10, 11 años, se ríen de un vídeo de una mujer descuartizada y violada, ¿cómo van a sentir el dolor de otra mujer? ¿Cómo van a sentir? Claro, yo les digo, tienes que darte cuenta si tu empatía se puede ver afectada o no. Porque puede ser que tengamos una generación de chicos ecologistas, animalistas y majísimos de la muerte, voluntarios de ONG, y que cuando una chica cuenta cómo la violaron o tiene una chica delante que ni parpadea, no sientan nada. Y creo que es importante, y si vierais una vez solo las caras que ponen los chicos cuando yo digo esto, de si te da más pena o te revuelve más el estómago un perro atropellado que una chica violada, tenemos que trabajar, es brutal. Y tenemos que me niego, lo siento, a dar por violador que sin remedio a un chaval de 14 años. Me niego. Creo que eso es un fracaso de la sociedad y que están pagando un precio muy alto.
Marina Marroquí, moltes gràcies i fins aviat.
Ha sido un placer.
Gràcies, igualment. Laia Forés, corresponsal de RAC1 a París, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, ha dit Macron, el govern de Emmanuel Macron, que a finals d'any es restringirà l'accés dels menors al porno. Com s'ho faran?
Sí, és a dir, hi ha una llei que diu que els menors, és a dir, que les pàgines web han de restringir l'accés als menors. El que passa que a la pràctica doncs, no passa, perquè el que comentava abans, ja a les pàgines web amb accés a França hi ha una casella que diu tens 18 anys, sí o no, o posa la teva data de naixement, i evidentment un menor pot posar la que vulgui. El que ha fet el govern de Macron és idear un sistema mitjançant el qual hi haurà un intermediari entre l'usuari i la pàgina web pornogràfica que certificarà que aquesta persona és major d'edat i ho farà de forma anònima. Els detalls no es coneixen gaire perquè no s'han fet públics encara, però sí que s'entén que és un sistema molt semblant al de quan vas a comprar una cosa per internet, fas la compra o compres roba o compres un bitllet d'avió i el banc, la pàgina web et demana que vagis al teu banc a dir que sí, no? que acceptes aquesta compra. És a dir, hi haurà un intermediari que dirà aquesta persona és major d'edat. Aquesta plataforma intermediària podria ser una plataforma creada expressament en la qual qualsevol usuari que vulgui accedir a pàgines pornogràfiques s'hi hagi d'inscriure o l'opció B, i això encara el govern no ho ha acabat de decidir, l'opció B seria que aquesta plataforma en realitat fossin, per exemple, les operadores de telefonia mòbil que ja tenen les dades de l'usuari. Aquí la clau és que sigui anònim, perquè, clar, el que no vol la indústria és que les pàgines web obliguin, per exemple, l'usuari a donar el DNI per poder-hi accedir, perquè finalment doncs, ningú ho faria, no? Mm.
La idea és prohibir l'accés als menors de 18 o de 16, o exactament?
De 18, és a dir, que cap menor hi pugui accedir. Una altra cosa és que si tu tens 15 anys o 16 i a casa teva et deixen, doncs, a través d'algú de la família puguis accedir-hi. Però la idea és que cap menor pugui accedir a aquests continguts i, a més, el govern el que fa és amenaçar aquestes pàgines web o bé amb bloquejar-les a França o bé amb multes. Aquí encara... El que ha fet el govern és anunciar-ho, s'ha posat en marxa una prova pilota d'aquest mes de març, però encara no ha explicat els detalls tècnics del que serà la futura llei perquè això sigui així.
Té oposició política aquesta decisió de Macron o no?
No. De fet, el govern de Macron ja l'anterior legislatura volia posar-ho en marxa, però va haver-hi com una mena de carta des del Parlament firmada per molts diputats que es demanava al govern que actués perquè això fos així, és a dir, que hi ha consens en aquest sentit.
Laia Forés, des de París, corresponsal de RAC1. Moltes gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Laia Forés, la corresponsal de RAC1 a París. Per tant, a França, amb el consens total de tots els partits polítics, es tirarà endavant aquesta llei que permetrà que hi hagi una mena de... intentar, com a mínim, hi hagi un pany, com a mínim un pany per intentar provocar que els menors no puguin entrar efectivament a les xarxes. Ara ho comentem. Un segon, sisplau, un segon.
RAC 1. Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Vols reduir la petjada ecològica de les teves impressores? A Brother estem compromesos amb el planeta i et proposem la solució més eficient i sostenible per a la teva empresa, amb impressores duradores i reciclatge de consumibles amb zero residus. Espai de treball by Brother. Descobreix-ho a brother.es.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
T'apassiona el món de la restauració? Vine a conèixer el nou projecte educatiu d'ESOP, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Ara és el moment. Inscriu-te a les portes obertes del dissabte 25 de març. Cicles formatius oficials de grau mitjà i superior en cuina, sala i pastisseria. Matrícules obertes a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. T'esperem el 25 de març.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Sabem que t'agrada el bon temps, passejar davant del mar, perdre't per camins plens de natura i gaudir de la cultura i de l'esport.
Fes-ho realitat a Montroig i Miami Platja aquesta Setmana Santa. A més, del 31 de març al 2 d'abril, podràs gaudir de la Fira del Vi de Miami Platja, una proposta ideal per brindar amb amics i família.
Vine i descobreix la teva casa de vacances a la Costa Daurada. Més info a montroigmiami.cat.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman al musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanalmusical.com i convida-hi a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Dos quarts d'onze al matí. Aixecat, tots així una mica. Aixecat, tots una mica així. Una tertúlia. Molta gent diu, com es pot pensar, hòstia, una tertúlia de boomers. Bueno, una tertúlia, menys aquí, els pares, menys l'Albert, el Sergi i l'Anna. La Neus, també, no és boomer, els altres...
No!
Però és veritat que, amb el tema de les criatures hi ha un... Tot això és molt problemàtic. I llavors, sí, ella apuntava el tema educació i més educació. Hi ha una escola que sí que fa educació sexual,
sí,
com a tal.
Hi ha un institut públic aquí a Barcelona que es diu Institut Maria Espinal, que vam entrevistar dues alumnes d'aquest institut a la Revolució Sexual, dues noies de 18 anys que han rebut en aquest institut una educació sexual com Déu mana, és a dir, una assignatura setmanal obligatòria de tots els alumnes allà. No són dues o tres xerrades que ve algú de fora, et fa una xerrada, t'explica com posar un condó i el que és la regla i se'n va, que no són com les xerrades que fa la Marina Marroquí, però són, per exemple, les que havia rebut jo en el seu dia. Elles tenen una assignatura obligatòria cada setmana. Tots els professors tenen una formació sobre educació sexual i no només els expliquen el que és el sexe, sinó com són les relacions igualitàries, temes d'autoestima, de tot. La seva visió del sexe no té absolutament res a veure. Per començar, elles no havien vist porno fins que no van veure-lo una vegada per curiositat i la reacció no va ser vaig a veure més porno, sinó quin fàstic. I quan parlen de relacions sexuals i de relacions afectives amb gent de fora de l'institut, amb altres amics o amb companys, parlen de les pràctiques sexuals que fan els que no han anat a aquest institut i elles se sorprenen molt de les coses que fan, perquè elles diuen jo això no ho acceptaria, elles són les que diuen a mi em fa por que em facin el que veig al porno.
Perdona, Sergi, Albert, quan heu anat a veure porno per dones, quina diferència hi ha amb els altres? Perquè, clar, aquí també trobarem una mica la clau de volta.
Jo crec que generalment és més aviat com un tema d'enfocament, no? De no anar directament als quatre passos que tothom espera trobar i en què bàsicament estan destinats a això, al plaer de l'home, sinó que és una relació, diguem-ne, més efectiva, no sé com dir-t'ho. En el cas que vam trobar, concretament, era una relació bisexual, que ni tan sols era una categoria, vull dir, era una orgia bisexual, però en general sí que és una qüestió de
més estètica?
No estètica, sí, i de tracte, com si diguéssim, de no una cosa més tan violenta, tan anar buscant només l'home i l'home, la dona com a objecte.
Mira que parlar del Barça esteu muts ara aquí.
És que l'entrevista amb la Marina ha sigut, et deixa molt molt destrossada. I sí, en el meu cas, que sóc mare, doblement destrossada, perquè el control parental que et permet, tot i que després et poden saltar-se'l i saben saltar-se'l, i els més sincers t'avisen quan se l'estan saltant, suposo que no tots, però et permet que sigui a una hora determinada que deixin de tenir la pantalla activa, et permet que quan s'instal·len determinada app, determinat joc, si no t'han avisat, doncs tu reps el mail dient autoritzes a que hi hagi aquesta app o aquest joc, és a dir, que puguis en certa manera intentar saber què està passant per les pantalles dels teus fills, i que en canvi aquí, crec que la Marina ho deia bé, és que tu pots intentar com volen fer a França, que també ho han fet amb els telèfons a les escoles, que hi hagi un major control general, però després els hi arribarà per altres bandes. Que és bo, que hi sigui aquest control, jo estic a favor. Però certament, si després no hi ha instituts, com deies tu, aquest al Maria Espinal, que ho fan bé, doncs acabaran entrant-hi per una altra banda, potser no els 12, potser els 14, potser no d'una manera tan massiva, però espantar una mica i després... crec que heu dit una cosa en el vostre examen o en el vostre treball, que és que el porno no és ficció, i crec que això és una cosa que els adolescents, evidentment, en molts casos segur que no veuen o no entenen, i els testimonis i el que ha explicat la Marina ho evidencien, però tampoc molts adults, i per això encara hi ha molt a fer, perquè si tu no entens, doncs, això que els vòmits són reals, doncs, i crec que això no l'argument de cobren
no serveix. Ja hem d'anar acabant. Algun comentari,
sí,
Vicent?
Volia fer primer una pregunta. Aquest Joan. Institut, a partir de quina edat ho fa?
A partir de primer d'ESO. A partir de primer d'ESO.
Va, 12 anys. Mm-hmm. Ho dic perquè, com que diem que a partir dels 8 ja els estan arribant aquesta estimulació, jo només volia fer dos comentaris, un dels quals suposo que tindré molta contestació. El primer, efectivament, la indústria del porno, jo crec que hauria d'estar controlada, perquè la indústria del porno, com passa en el debat de la prostitució, no són dones que ho fan exactament lliurement, crec.
Hi ha molts llibres i testimonis.
De testimonis de com són de maltractades, el xantatge i l'extorsió a la que són exposades contínuament. Per tant, aquesta és una cosa. I l'altra és el tema de la parentalitat positiva, o del control dels pares en relació a les criatures. Jo sempre poso el mateix exemple. En la majoria de casos, els adults, a les criatures de 8 anys, perquè estem parlant de 8 anys, si surten al parc, si surten al carrer, els acompanyem, no? Anem amb ells. Per què en aquest altre carrer virtual, que està ple dels mateixos riscs, o pitjors, que el carrer real, no els acompanyem? I demanem al govern que posi controls parentals i no sé quantes coses. El primer control parental hauria de ser dels adults, que tenim la responsabilitat sobre els menors. Per què aquests menors accedeixen a una plaça pública on, entre altres coses, tenen aquesta mena de reclams que els estan instant a apropar-se a la pornografia, a la violència, etcètera, etcètera? Pregunto,
Vicent? Bueno, la resposta és molt fàcil, ja li ho han explicat, perquè a partir d'una certa edat el control és impossible.
8 anys, estic dient, Vicent.
Bueno, 8 anys, jo crec que tot el món, qui més ni menys, creu que controla, i per tant això són casos més aïllats, etc. I a partir de 12-13 anys la cosa ja comença de debò. I comença de debò perquè li ho estava explicant a aquesta senyora que ha entrevistat el senyor Basté, de que això entra per molts llocs i allò de les portes del camp, que diu el senyor Basté. Jo vull dir dues o tres coses molt ràpides. Primera, que està molt bé que sapiguem de què parlem. Això està molt bé, és a dir, perquè moltes vegades la gent més gran o la gent que no venim, que no estem en aquest món d'una manera vivint-ho, moltes vegades t'ho diuen i dius, ostres, doncs això no és com jo em pensava. I per tant està bé saber-ho, aquesta informació és absolutament necessària. Segona, jo crec que sí que s'han de saber les mesures més eficaces per mirar de neutralitzar algunes coses sense caure en un alarmisme o en Sant Vicent Ferrer. Tots ens condenarem perquè tots som pecadors, mireu on estem portant la humanitat. Si ho diem així, estem perduts, perquè al final la gent detecta que això és un discurs excessivament alarmista, purità o el que tu vulguis, i tampoc surt a compte. I després, a mi se'm fa difícil imaginar empatia davant de la mort d'un gos i no davant del patiment d'una dona. Se'm fa molt difícil imaginar-me això, encara que han mirat molta pornografia i no sé què. Això ho feien els nazis amb els jueus, i una part important de la societat alemanya va comprar aquella història, i evidentment això és un perill. Això és un perill. Però jo no crec que estem visquent aquesta situació ara, perquè el discurs que hi ha social i el discurs d'educadors i els discurs de pares, la senyora Neus m'està fent nom amb el dit.
Com a mare d'adolescent, crec que ha estat un exemple molt encertat.
Molt bé,
hi ha una sensibilització brutal en determinats col·lectius adolescents, i crec que és bo que hi sigui, respecte a l'amenaça climàtica. Aquí vam entrevistar una noia, recordeu, que explicava, evidenciava molt bé, que és una angoixa vital, física fins i tot, i en canvi tinc la percepció pels col·lectius adolescents que jo més o menys tinc al voltant, que aquest nivell, en sí, l'àmbit, però... per exemple, del feminisme o de l'exemple concret que ha posat, no dic que estigui no, passant, crec que el risc
no, senyor Tomàs, ser-hi. No és la percepció que jo tinc. I però, també eduque... Una... Moment, que acabe. I eduque criatures de 20 anys. I no és la percepció que jo tinc, i no passa res, perquè cada un pot tenir les percepcions. Mm. Jo el que dic és que si no, estan passant coses... i tu no te n'assabentes del tot, i quan dic tu, dic la majoria de la societat, malament, i per tant estaven les denúncies, sempre que tot siga mesurat i real i contrastat amb coses, i no excessivament alarmista o excessivament tremendista. I dit això, ja acabe. El control per part de la França de continguts s'ha exercit des dels anys 50 i és, senyor Basté, horrible. És a dir, no he vist pitjor censura referida a infants, a nens i adolescents en tota Europa, i això m'hi he dedicat i he fet una tesi doctoral fins i tot sobre això, que la que s'ha perpetrat a França, des del principi fins ara, perquè es manté. És a dir, també quan parlem d'això hem de saber que França no és exactament un model de res en aquest sentit, i que moltes vegades des de la més bona voluntat, i això parteix tot d'un pacte entre el Partit Comunista i l'Església Catòlica després de la Segona Guerra Mundial per controlar els continguts que es donaven als infants i als adolescents. I no n'hauria d'estar massa content si fora francès d'això. Moltes més crítiques que hi ha hagut.
Ara.
El tema de l'empatia i de si és un discurs alarmista dir que en el porno els nens no veuen a les nenes i a les noies com persones, la Marina Marroquí ho explica en el seu llibre posant un exemple que és... Ella li pregunta als nens, en els tallers, a tu t'agrada veure una persona vomitar? A tu t'agrada veure una persona plorar? O a tu t'agrada veure una persona com s'està ofegant? O t'agrada veure una persona que l'estan pagant i està dient no em peguis i la continuen pagant? Com és que això no t'agrada quan ho fa una persona i no només t'agrada, sinó que t'acaba excitant quan ho fa quan fan a una dona?
Deixi'm que li faci una altra pregunta. A vostè li agrada un accident i veure la gent per terra amb sang? No. A vostè li agrada el cinema gore, de terror amb sang i tot això? Sí.
La diferència...
Per tant, no, la diferència és que quan ella diu que no queda clar que això siga ficció, perquè això no és ficció per, entre els que ho fan, la gent que ho consumeix, moltes vegades ho veu també com a ficció.
Per això hem de veure tant, que no ho és. Calma. És a dir, la diferència amb una pel·lícula gore és que la pel·lícula gore... Sí que és ficció, no hi ha ningú que
estigui. I la diferència de molta gent que consumeix pornos que està mirant-lo com ficció també. I això també ho hem de tenir en compte.
Estem parlant de canalla, ara, eh? Estem parlant de canalla, aquí també.
Sí, sí, de canalla, la canalla veu cine gore.
No només estem parlant de canalla,
la canalla veu cine gore i veu zombis. I veu com se dispara la gent al cap contínuament.
Sí, però el gore no està tan extens.
La canalla, la canalla.
És que aquest és un altre tema que no en parlem. És que el tema de la violència també l'hauríem de fer entre aquí,
sí,
eh?
Sí, sí, però és que estem, no, ara estem parlant d'aquesta violència. I jo li dic, que per ara, perquè si no la societat estaria molt pitjor del que està, que tampoc és que estigui massa bé la societat, eh? I mira que cal, efectivament, que ens anem civilitzant moltíssim més. Però la gent que veu aquesta mena de productes moltes vegades, en contra del que pensem, sap distingir bastant. La gent no. La majoria de la gent. Hi ha gent segurament que li encantaria estar en l'habitació de la família de la matança de Texas. Això també ho tenim. Però vaja, el 95% de la gent no els agradaria estar en una habitació amb la família de Texas mirant el que fan. Jo... Segur. En la realitat, eh? Va. En el cine, una de les pel·lícules més vistes.
No, jo només vull dir una cosa. Que el... no comulgo amb la idea de que no es poden posar portes al camp.
No, eh?
Perquè això no és un camp. És una activitat humana. Feta a través de tecnologia. I el camp és una altra cosa. No es pot posar portes al camp quan vas al Palau de la Música a veure un concert, avisen dos vegades de que no pots treure el telèfon per gravar, i graven. No hi ha voluntat, perquè si sortís un paio de 1,90 m, agafés el paio que ha agafat el telèfon per gravar davant de tothom, el fotessin fora i perdrés els 100 euros de l'entrada, la propera vegada no ho faria. No? I no ho farien els altres. Per tant, el... dius, ja ha sortit el xèrif de Rambo? No, no exactament, però una mica sí. Els adults, una persona feta, i és un dels problemes del sexe, crec que és que la veritat no se la diu ningú. Però arribat adult, tothom més o menys se manega clarament en què és el terreny de realitat, que és el terreny de la ficció, i si has llegit prou assaig sexual... veus que la veritat no se la diu ningú, perquè el món aquest de l'instint més pur té unes regles, diguem-ne, que costa explícit en públic, no? Per a tothom. Després estan els que menteixen i diuen que diuen la veritat sempre sobre aquest particular, però la veritat no se la diu ningú. Però més cap avall, amb els xiquets que estan per formar, és 8, 9, 10, 11, 12, després ja, aquí pues sí, s'ha de treure el bastó. S'ha de treure el bastó i s'ha de trobar la manera de fer difícils les coses. Dius, ho acabaràs? No. No ho acabaràs. L'heroïna està prohibida, de yonquis n'hi ha.
No, i el tabac està prohibit per menors, però gràcies a...
Però ho has de posar difícil. Ho has de posar difícil. I Europa, en algunes coses, diguem-ne, viu... és a dir, per arreglar les coses del món complex en el que vivim, encadenar-se als manuals de la ideologia clàssica no serveix, saps? I les coses han de ser una miqueta més flexibles.
I ràpides.
I en aquest tema, escolti, ha aparegut un problema...
Creu?
Que no hi era, no hi era.
Ara si hi era, no sabíem. O no ho veiem.
I per tant, posin-se les piles i no tinguem por de xafar ratlles en el terreny de la llibertat d'empresa, en el terreny de la llibertat d'accés als continguts per part del ciutadà. Xafin aquestes ratlles, perquè aquest problema no el teníem, el tenim ara. I en el terreny de la llibertat d'empresa, doncs el port no ha de jugar amb unes altres regles. Saps? Ha de jugar amb unes altres regles, perquè si l'avantguàrdia no et pregunta si tens 18 anys, no passa res. T'ho haurà de preguntar per a subscriure't, a la millor, perquè no ets amo de la teva pasta. Però no passa res per accedir als continguts.
Però aquí no.
O sí, si són els meus, però sí. En teoria no passa res. Però en aquests sí. I aquí, a la Unió, hauria de ser una miqueta més valenta, sí.
Sobre el que deia, molt ràpid, el Vicenç, sobre França. Jo crec que, en certa manera, estan intentant desfer algun dels camins que havien fet, i m'explico. A França, no fa tant, hi havia intel·lectuals d'esquerra, nascuts o referents del maig del 68, que havien justificat la pederàstia en llibres i en moviments. Fins que Vanessa Springora, no? Crec que es diu l'autora, va publicar el 2020 un llibre que es deia El consentiment, on explicava com un d'aquests intel·lectuals havia mantingut amb ella una relació des dels 14 anys, el Gabriel Matzneff. Aquest senyor continuava sent un dels intel·lectuals de referència de l'esquerra, que assessorava governs d'esquerres i que, malgrat que havia fet apologia de la pederàstia en els seus llibres, ningú mai li havia dit que això estava malament. Es continuava publicant i continuava assistint en tertúlies, en debats d'intel·lectuals. Per tant, hi ha molt per fer encara, també a França. I poso aquest exemple perquè no era un senyor reaccionari de dretes, era un referent de les esquerres.
No estem parlant del mateix. Ja acaba, no estem parlant del mateix. L'esquerra francesa té tants pecats com la dreta i hem benvingut a purgar-los, no té cap autoritat moral, però jo parlava de censura. Parlava de censura. I la història de la censura infantil a juvenil a França des de 1948 fins ara és la història de la ignomínia. I és una cosa molt diferent.
Jo el que dic és que allà hi ha hagut coses que també s'han fet molt malament i que em sembla que està bé que algunes...
Només...
I que em sembla, en nom de la llibertat, en nom de la llibertat, i que, en canvi, crec que està bé que s'intenti regular algunes de les coses que estan passant.
Només una pregunta, Vicent, perquè parles de censura dels menors. No, una pregunta dels menors. Quan nosaltres érem menors, a les sales X... Si anaves amb 8 anys no et deixaven entrar, això era censura?
Això no era censura, això era prevenció, però el producte es feia
doncs
igual.
Ja
però quan vostè agafa el producte i primer el visiona i canvia els continguts, això sí que és censura. I per tant, vostè no mentés.
Oi! Coneixes Xavier Grasset, Julibert?
I tant.
Vicent Sánchez?
Sí.
Neus Tomàs?
Sí.
Josep Martí?
Sí, em sembla que sé, que sí, sé qui és.
Doncs jo no.
Però vostè què ha de saber?
Jo no sé res. Jo no. Però Mas, el coneixes?
Hem treballat junts a Catalunya Ràdio i a TV3. I hem compartit divertidíssimes reunions.
Jo el conec.
De coordinació.
És un home que porta camises xules, normalment.
Sí,
cap de setmana.
I jaqueta és pitjor.
Entrar un clàssic. No t'han dit mai que no es pots entrar en un estudi si no et deixen...
No, però jo sé que pateix. I em passa a vegades per dir bon dia, què tal?
Sí, saps que no portes el micro posat. Penses que és a la tele o què?
Clar, aquí davant posa't.
No, però jo sé que pateixes quan no veus el convidat.
Sí, pateixo i aquestes coses.
Com estàs, Xavi? Estàs saludant a tothom.
Sí que he treballat amb ell molts anys.
Home, molts anys, Max.
Home, tant! Home, mira, des de les èpoques que... Des de les èpoques del Manolo... Amb el
però, hombre, com està el Barça? No sabe dejar escapar. España no roba, jódete. El Barça no roba.
Això te'n recordes? Sí. Això era amb el Barça.
Sí. Després 14 anys.
Fer, el món s'acaba.
Sí.
Però s'acaba bé.
Però s'acaba bé.
No, encara em vaig anar, no? No em vaig anar encara.
Després què vas fer?
Com vols dir? Després de...
A Madrid quan hi vas anar? Abans?
Vaig anar abans.
Abans, abans.
Allà vaig fer l'aprenentatge al Manol. A Madrid 7 anys.
Sí, jo recordo trucar-lo a Madrid amb el programa del Puigbó.
Sí, pot ser, sí, exacte.
I després del món s'acaba?
Sí, filtre de continguts.
Exacte.
I després del món s'acaba, Xavi, què vas fer?
Després del món s'acaba vaig fer el...
Vas anar a la tele ja?
No, 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 vaig fer el Tot Gira.
Sí? És veritat!
Sí, home.
Ostres, no me'n recordava.
Llegia els correus als partits de Champions, pel Puyol. Després vaig fer el de 4-7. Mm. Un any. No posem els noms als programes. Home, coi, però si teniu la Riba, Graset de 4-7. Jo els he dit, tàpies variades, no? Estava donant idees. Però no s'havien de posar... Les marques no podien ser personals. I després vaig fer l'Oracle.
I després de l'Oracle...
De l'Oracle...
Ja vas a la tele, ja.
Exacte, sí.
Quants anys fa que fas el Mestres 24?
Aquesta és vuitena temporada.
Vuitena temporada. El primer director va ser... Era Terribas?
No, era...
Vicent?
No.
No, era...
Jaume Peral podia ser.
No.
No, anterior.
Sí.
Escribano. Tant...
Escribano.
Sallent.
Sallent.
Eugeni Sallent. Eugeni Sallent. Eugeni Sallent, primer director. Gràcies, Martí. M'ha salvat, perquè això d'aquí ja... Vosaltres esteu molt frescos, però jo dormo molt poc, i llavors... La meva hora és la contrària.
No mire tant de porno, per l'amor de Déu.
Bueno, 10 minuts i les 11. Un moment, sisplau, que ara parlem amb Graset.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El dilluns no hi ha peix fresc? Que és car? Doncs a Lidl hi trobaràs cada dia peix net i envasat a un preu per tothom. Com els nostres filets de bacallà frescos, ara per 4,49 t'estalvies un 25%. O la nostra sèpia neta ultracongelada per 3,49 t'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar-te a la feina cada dia. I la que et cal per teletreballar a casa... Connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a Feliway.com.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío. Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
RAC+1 Podcast. RAC+1 i Borges presenten
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
A Borges sabem el que de veritat importa. I per això cuidem la teva salut i la dels teus. I t'oferim productes saludables, elaborats amb ingredients d'alta qualitat, per ajudar-te a gaudir d'una alimentació sana i equilibrada. Borges, cuidant el que importa.
El perquè de tot plegat.
7 minuts i les 11. La pausa dels dies. Avui surt a la venda. És un llibre que ha fet en Xavier Grasset. És un recull d'articles.
Sí.
No de... només dels que dels darrers del Punt Avui, sinó que hem de tirar més enrere, no, també?
No, n'hi ha del Punt Avui, bàsicament, i del Diari de Tarragona, i són uns 12 anys comprimits en un. És a dir, que hem fet com un dietari, de manera que vas passant del 26 de març al 27, però el que canvia és l'any. I amb això es veu l'efecte obsessiu dels escrits d'urgència moltes vegades, no? Que dius, s'ha entregat l'article, no? I hi ha la intenció, vaja, pretesa de fer atenció a tot això que és més la... el calendari natural, tradicional, diumenge de Rams, la Mona, tot el que forma part de la tradició cultural, diríem, del país, que a mi, doncs, bueno, hi tinc com a flaca, no? I m'hi fixo, i això m'ajuda a avançar, no? I llavors això es veu que, ostres, ja tornes a escriure un article sobre l'oli nou. Sí, el 2014, el 2011, i pretesament, vaja, no els he eliminat, sinó que és una idea obsessiva, no?
Ara, que tu escriguis un llibre que el títol és La pausa dels dies, també té pebrots.
No, però us escoltava abans i justament falta molta ironia, i el títol ja és en certa manera en clau irònica, perquè, com bé dius, els meus dies no tenen pausa, però sí que hi ha també moltes pistes en aquests articles d'altres llibres, d'obres de teatre que vaig veure en el seu moment, de pel·lícules que sí que em permeten a mi fer pausa, no? Però és veritat que a mi no m'agrada estar parat i que tenir l'agenda plena, no?
El llibre és un recull de les teves obsessions. Per exemple, ets un bon vivant, menges bé, t'agrada menjar bé,
sí, molt.
Parles del pollastrelast, perdona, d'una badana, o del conill de l'aixar.
De l'aixar, sí, que aquest dia no es pot menjar.
Ets un golafre, perquè... diguem-ho clar, que ets un
golafre. No, home, no. A mi m'agrada el refinament del gust, que deia Brillant Sabarent, no? Hi ha un llibre que analitza això, el gust, però m'agrada perquè és plaer, perquè és sentits, perquè és cultura, perquè és coneixement, perquè saber d'on ve un producte i d'on no ve... M'agrada entendre per què passa que jo he viscut a Barcelona quan només hi havia un restaurant japonès i ara és impossible que donguis una passa que no hi hagi un japonès, ja sigui amb moto o sense moto, no? Per què la canalla d'ara no saben què és l'escudella i en canvi sí que saben què és el ramen, no? Tot això, no? M'agrada entendre-ho com funciona. Però perquè m'agrada la cuina, m'agrada la cuina.
Hi ha un dels teus articles magnífics que parles de... que aquí et pot ajudar el Vicent. Que és la diferència entre un rossejat,
sí,
de fideus i una fideuà.
Sí, que a mi és una cosa que a mi em treu de polleguera, perquè la gent diu fideuà, i em s'ha acabat imposant el nom de fideuà a una cosa que no és fideuà.
No.
Un rossejat de fideus, que feien els pescadors de Tarragona... Bueno, i...
Però és la mateixa diferència que hi ha entre la paella feta moltes vegades a Barcelona o en el centre de Catalunya i la paella feta al País Valencià. És a dir, hi ha gent que agafa la paella després i la fica al forn.
Sí.
I aleshores amb els fideus fins, que és el que és un rossejat, la fiquen al forn perquè els fideus fins es posen erts.
Sí, sí.
No digui això que acabem de parlar.
Bueno,
es posen erts. I aleshores aquesta, i mentre que la fideuà originàriament era un fideu més gros, fins i tot aquell que té un foradet al centre, i es feia d'una altra manera.
Sí, jo per mi... Els
dos plats són molt bons, sí. Però on hi hagi un bon arròs, francament...
No, però vull dir que s'ha acabat imposant l'etiqueta fideuà una cosa que no ho és, però no passa res, eh? La gent seguirà dient-li fideuà i els restaurants diran fideuà, però a mi això fa...
Hi ha un que dediques a les cadires pel tema de Nadal, perquè ell és un gran defensor del vers de Nadal, com demostra cada any.
Per què? Per què?
Per què?
Per què Nadal de gotes dintre el cor aquesta mel tan dolça?
Què té el vers de Nadal per tu? És a dir... Clar, quan fa que fas el vers de Nadal al mes 3, 24?
Uns 7 anys. Sí, 7, 7, 6, potser, no sé si el van fer el primer any, potser no. Però vaja, sí, unes 7 temporades. No, per mi té... És una mica abocar aquesta infantesa, la nostàlgia, significa, doncs, estar com aquí, tenim un públic limitat o concret, no?, davant, cara a cara, no?, anar a tombar per casa de les padrines, a recollir la paga i fila't a la cadira, digues el vers, no?, és enfrontar-te, és trencar el silenci, no?, jo trobo que és... Té una part... sempre diem, no, és que a França, mira, et vas pel carrer, fas una enquesta a pavos i tothom sap parlar, o als Estats Units, doncs, i aquí la gent dubta. Doncs no sé, si tothom seguís dient el vers, vaja, és una tonteria segurament. Repentitzaria, memoritzaria, no?
En un dels articles parles de... Tu ets de Vilaseca.
Sí.
Però que vas descobrir el vermut de Reus...
A Madrid.
A Madrid.
Sí.
M'ho pots explicar, sisplau?
No, no,
perquè... Fa les coses molt rares.
A veure, no, és que és així. És quan jo vaig anar de corresponsal per Catalunya Ràdio a Madrid, vaig arribar, tenem el vermut de Reus. Dic, coño, pues, si jo vinc d'allà i no el sabia. Tenem el vermut de Grifo, no? I llavors, investigant, gratant, vaig acabar descobrint el potencial que ara vas a Reus i tens el Museu del Vermut i tens els vermuts Rofes i tens vermut a tot arreu.
A tot arreu.
Però vull dir...